Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dijous 10 d'octubre del 2019. Avui és Sant Tomàs de Villanueva i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Quan el dia del teu sant patró, uniformat de força i cos militar, no fas el discurs que et pertoca, com diu la llei a la que et sotmets i la llei que honores, de forma neutra i apolítica, fas més la sensació de vetllar per la por que la de vetllar per la seguretat. Fas més sensació de vetllar per la venjança que de vetllar per la justícia. Fas més sensació de hooligan que de cos policial. El to d'ahir a la festa de la Guàrdia Civil a la caserna de Sant Andreu de la Barca sonava tan malament com la imatge de veure un fiscal del judici del procés com Javier Zaragoza, un tinent coronel implicat en l'1 d'octubre com Baena i un polític socialista amb clars obscurs com José Zaragoza, junts i rient. Sonava tan malament que els alts comandaments dels Mossos d'Esquadra van marxar de forma discreta però ràpida a l'acabar l'acte. I, de fet, sonava tan malament com aquests dos talls junts.
Ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya. Ho vam demostrar fa 2 anys. Ho hem fet de nou recentment. I cada vegada que sigui necessari, ho tornarem a fer.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:02 gairebé, i avui el primer pensament del dia ens el porta Miguel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, oients de Ràdio Estel. L'1 d'octubre de 2017 vam ser milions de ciutadans i ciutadanes a Catalunya que vam sortir amb il·lusió a dipositar el nostre vot en una urna. Uns van votar que sí, altres que no, altres en blanc. Tant se val. Lliurement cadascú va votar el que va creure convenient. Crèiem que ho fèiem en un estat democràtic. Sabíem que ho fèiem en un estat on els referèndums havien estat despenalitzats. Un referèndum ja no podia ser delicte. Però tot això, com vam veure després, va ser teoria. Tot va ser diferent. Per això, durant el judici contra el procés, vam ser milions de ciutadans i ciutadanes que ens vam sentir també jutjats conjuntament amb els nostres representants ben legítims. I ara que estem a les portes de conèixer la sentència d'aquest judici, estem tots amb l'ai al cor, perquè pels mateixos motius que abans he exposat, si aquesta és condemnatòria, serem novament milions de ciutadans i ciutadanes que ens sentirem condemnats conjuntament amb els nostres representants legítims. Per això les mobilitzacions pacífiques estan garantides, perquè són fruit de la pròpia indignació. No cal cap líder, no cal cap grup organitzat que les protagonitzi. Són fruit de la pròpia indignació de la societat. I fins que els poders de l'Estat no comprenguin aquest fet, aquest conflicte no tindrà solució. Esperem, doncs, llibertat, diàleg i democràcia. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:04. Primer de tot, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Berta Sacanella a la redacció i a la codirecció d'aquest programa, com sempre, Mercè Raga. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Vinga, abans, comencem a fer preguntes. Per exemple, avui el protagonista del dia és...
Per exemple, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, qui ha enviat una carta a la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, assegurant que no permetrà l'entrada a l'abadia per l'exhumació del cos del dictador.
Si treus el cap per la finestra avui...
Barcelona, 13 graus. Barcelona, volíem dir 19 graus. Lleida, 13. Girona, 16. Tarragona, 18 graus. I aquesta hora, Andorra, 9 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem, entre d'altres coses, de la memòria de l'any 2018 de Càritas Catalunya, que es va presentar ahir en un acte on hi va participar, entre d'altres, el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. En parlarem de tot plegat amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. També els darrers dies, milers de persones amb mòbil a Catalunya, Joan, s'han unit a aquesta plataforma que de ben segur a tots us sonarà. És el Telegram. Però realment, què és Telegram? És més segur que altres plataformes com ara WhatsApp? Ho comentarem amb el professor d'Estudis d'Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia de la UOC i també investigador del grup de recerca Kisson. Ell és Jordi Serra. A més, a partir de les 9 arriba una nova edició avui de Plusvàlua Dones amb Mireia del Pozo i a 9:15 parlarem amb l'Associació de Famílies d'Alumnes, atenció a aquesta notícia, de l'Institut Escola Francesc Cambó de Verges, on a causa dels desperfectes del sostre i que ningú s'hi fa càrrec, han decidit tancar quan faci tramuntana.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
L'acte d'ahir del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, a la caserna de Sant Andreu de la Barca, també de la rebaixa del Suprem pel que fa a les sentències per la baralla de bar als joves del Sasso i també de la presentació a la memòria 2018 de Càritas Catalunya. També en podeu parlar a la feina de l'atemptat antisemita a Alemanya.
I avui el dia sona així. I és que avui es posen a la venda les entrades dels concerts que Sir Elton John farà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 i 3 d'octubre del 2020. La gira amb el nom Goodbye Yellow Brick Road s'emmarca dins el seu comiat dalt dels escenaris. Un comiat de 3 anys per dir adéu als amants de la seva música que el portarà arreu del món, també a la ciutat comtal. I'm Still Standing, segueixo dempeus. Meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8 i gairebé 9 minuts, com sempre, iniciem aquest programa amb la informació més destacada i comencem parlant de Teresa Cunillera, que intenta baixar els ànims amb els Mossos d'Esquadra després del discurs del cap de la Guàrdia Civil.
Sí, la delegada del govern espanyol en funcions va anar al complex EGARA, que és la seu central dels Mossos, per refermar la voluntat de col·laboració entre cossos policials després del discurs que va fer ahir al matí Pedro Garrido, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. El Departament d'Interior, Joan, manté que la delegada s'ha disculpat en nom seu i del ministre de l'Interior, però tant aquest organisme com la delegació ho neguen. Diuen que la visita ha estat per transmetre l'interès perquè la col·laboració entre cossos policials continuï com fins ara. Bé, el discurs d'ahir, tot i que Garrido ha afirmat que l'independentisme i terrorisme no són el mateix, també ha dit que l'Institut Armat combatrà sense treva ni pena. Els que recorrin, va dir, el camí a la independència seguint la via del terror. També ha qualificat d'objectiva, rigorosa i exhaustiva la feina de la Guàrdia Civil la tardor del 2017 a Catalunya i ha recordat les detencions del 23 de setembre, una operació que, segons ell, desmenteix l'anomenada revolució dels somriures.
Esta brillante actuación nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento.
El màxim responsable de la Guàrdia Civil també ha exclamat «Ho tornarem a fer». Les paraules del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, al final del judici del procés, que després va pronunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, i ara pronuncia Garrido.
Ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya. Ho vam demostrar fa 2 anys. Ho hem fet de nou recentment. I cada vegada que sigui necessari, ho tornarem a fer.
Després del discurs amb motiu del Dia de la Guàrdia Civil i en un acte a la comandància de Sant Andreu de la Barca, els representants dels Mossos s'han absentat de la part final de l'acte oficial. Els representants d'Interior i dels mateixos Mossos han traslladat als mitjans que s'havien sentit molestos per la intervenció de Garrido. Han assistit a l'acte, però, com dèiem, han marxat abans d'hora de forma discreta.
I justament en aquest acte la Guàrdia Civil ha condecorat la secretària judicial del 20 de setembre i el magistrat del jutjat número 13.
Justament Ramírez Sunyer, el jutge que va iniciar la investigació del procés i que va morir al novembre. I Montserrat del Toro, la lletrada del Registre d'Economia, guardonats amb una medalla de la Guàrdia Civil a les portes d'aquesta esperadíssima sentència del procés. La Benemèrita celebra doncs la seva patrona amb aquest acte que es va celebrar ahir a Catalunya. Entre els assistents, per cert, Joan, hi ha un dels fiscals del judici del procés, hi havia, que és Javier Zaragoza.
ONGs internacionals pels drets humans denuncien serioses irregularitats en el judici.
La Federació Internacional de Drets Humans, que agrupa 184 organitzacions de 112 països, i Euromed Rights, una xarxa de 80 entitats d'Europa i també del Mediterrani, han publicat un informe d'observació del judici del procés.
I el Tribunal Suprem rectifica a l'Audiència Nacional i rebaixa la condemna als joves del Sasso.
El Suprem rebaixa d'aquesta manera la pena als 8 joves del Sasso i els condemna d'entre 1 any i 6 mesos de presó a 9 anys i 6 mesos. La reducció de penes es deu a la no aplicació de l'agreujant de discriminació ni del d'abús de superioritat en el cas del delicte d'atemptat a l'autoritat, així com la retirada dels acusats d'algun dels delictes de lesions per falta de proves. En tot cas, els 8 joves del Sasso a Navarra estan empresonats per una baralla en un bar amb 2 guàrdies civils fora de servei i les seves parelles l'any 2016.
Mentrestant, a Barcelona, Pedro Sánchez esquiva el 155 a Catalunya i es presenta ara com a gran de la convivència.
El president espanyol en funcions erigeix el PSC com el partit de la solució al conflicte i es desmarca d'un pacte amb Partit Popular i Ciutadans.
I Càritas Catalunya confirma que la pobresa es cronifica. En la presentació de la memòria 2018, el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, diu que no pot ser que la diferència entre rics i pobres es faci més gran. Ignasi Miranda en té més detalls. Ignasi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Càritas Catalunya va presentar ahir a Barcelona la memòria 2018 de les Càritas diocesanes que en formen part. El document recull que l'entitat ha atès als 10 bisbats un total de més de 220.600 persones amb una inversió de 43 milions d'euros i que s'han cobert les necessitats bàsiques de 67.000 amb 10 milions. L'entitat catòlica revela més que augmenta el nombre de persones que viuen soles i les que es troben en situació de relloguer, com també el fet que la meitat dels atesos no tenen un habitatge digne. Van intervenir en l'acte el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i responsable de la pastoral social a la Tarraconense, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i Anna Roig i Conxa Marquès en representació de diferents comissions. Omella va destacar que al darrere de les xifres hi ha persones.
Càritas, darrere totes aquestes xifres que han estat donant, aquestes constatacions, ens dona un missatge, i és que cada ésser humà que a vegades compte poc, que ve de fora de la nostra ciutat, de fora de les nostres fronteres, de la nostra llengua, de la nostra raça, és un ésser humà que és un germà nostre, que necessita l'acollida, i té un nom i té una història. I Càritas no toca sol les xifres, sinó que toca persones.
L'arcabisbe de Barcelona va comentar que aquesta memòria anima tothom a creure que encara hi ha un cor humà enmig de la nostra societat que treballa pels altres. Joan Josep Omella va fer una crida a denunciar, sobretot, la cronificació de la vulnerabilitat.
No es pot cronificar la pobresa d'aquesta manera. La separació entre els rics i els pobres, els que poden sortir, els que no poden sortir, cada vegada aquesta fossa es fa més gran. Això no pot ser. Tenim que reaccionar. Per molt que creixi l'economia, la situació personal i familiar d'aquestes persones segueix igual. Cada cop són més i cada cop ho tenen més difícil de sortir-se'n. I això ho tenim que denunciar, això ho tenim que dir. I vosaltres ho feu. Gràcies per fer-ho i per ser aquest altaveu. Com a Església tenim una missió, que és acompanyar i acollir tothom que ho necessiti. Ho volem fer, és el nostre compromís de fa anys i volem continuar així.
El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va lamentar que s'ha produït i s'ha aguditzat una fractura de la cohesió social. Va assegurar igualment que l'entitat catòlica és la imatge d'allò que l'Església ha fet sempre des de fa 2.000 anys al costat dels pobres, no pas per rentar-se ara la cara, sinó per donar continuïtat a un fet històric. Conxa Marquès va repassar algunes de les dades sobre perfils i situacions personals de molts dels atesos. Per exemple, una quarta part són menors. Anna Roig va recordar que vivim un moment en què són urgents els consensos socials i que cal que arribi una renda garantida per a tots els qui la necessitin.
Gràcies, Ignasi, molt bon dia. Hisenda també anuncia que té a punt els 4.500 milions de bestretes per les autonomies.
Sí, a Catalunya li corresponen 875 milions que ajudaran a quadrar els comptes de la Generalitat.
Mentrestant, la Junta Electoral Central demana ara a Quim Torra de manera formal que enviï el recurs contra la prohibició del llaç groc en castellà.
L'organisme electoral avisa que si no el rep abans de divendres a les 2 del migdia no el tindrà en compte.
I segona llei del govern Torra, que facilita fer testament a persones cegues i sordes.
Llum verda d'aquesta manera del Parlament eliminar la part del Codi Civil que imposava restriccions a les persones amb discapacitat auditiva i visual a l'hora de fer testament. Avui, per cert, es reprèn el primer ple del Parlament del nou curs polític.
Concentració de recolzament a la dona trinxerada al consolat de l'Uruguai.
Unes 400 persones es van concentrar ahir a la nit davant del consolat per donar suport a la mare de la nena, la custòdia de la qual ha de lliurar el pare i que es troba trinxerada en aquesta seu per evitar complir l'ordre. El Sindicat de Comissions Obreres brinda el seu suport a la mare, que està tancada, com dèiem, a la seu diplomàtica des de divendres passat.
I Alemanya qualifica d'atemptat l'atac amb dos morts prop d'una sinagoga de Halle.
La policia ha detingut el presumpte agressor, un home de 27 anys vinculats a grups d'extrema dreta i que hauria retransmès en directe aquest atac.
Recep Tayyip Erdogan compleix l'amenaça i Turquia comença l'atac contra els kurds a Síria.
L'ofensiva, Joan, contra les milícies kurdes que controlen el nord de Síria ja ha començat. La població civil ha començat a fugir de les ciutats i ja hi hauria almenys 5 civils morts pels bombardejos.
El prior del Valle de los Caídos no autoritza l'accés per exhumar Franco.
Ho diu en una carta al govern espanyol en funcions en què reclama que abans del Suprem ha de respondre al seu recurs. En aquesta missiva, el prior lamenta la virulència amb què s'ha plantejat un problema que podia i pot, diu, resoldre's amb diàleg, comprensió i prudència per part de tots els afectats, en defensa dels mateixos principis morals i religiosos que van moure la nostra anterior diu negativa i en defensa de la inviolabilitat dels llocs de culte i de res sacre catòliques. Li comunico, doncs, diu en aquesta carta, que aquesta abadia no autoritza l'accés a la basílica. Joan, amb aquestes paraules ha respost la carta que li va enviar la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, en qui li donava un termini de 5 dies per comunicar la seva posició respecte a l'exhumació de Franco.
Ho vaig dir una vegada i m'hi refermo. En aquella cova hi viuen en el segle XV. Mor Antoni Monguilot, l'home amb Parkinson terminal que demanava despenalitzar l'eutanàsia.
Mesos enrere explicava en una carta que no volia dependre d'altres persones per fer qualsevol activitat.
El papa Francesc ha presentat aquest dimecres la figura de Sant Pau com un exemple de la possibilitat que tots tenim de passar de la mort a la vida i de la foscor a la llum.
En una nova audiència general, Francesc ha demanat als creients que es preguntin si volen pertànyer a una església autèntica, de bons i dolents, o si prefereixen fer una selecció ideològica. D'altra banda, l'Assemblea Especial del Sínode de l'Amazònia ha tractat en les últimes hores iniciatives per potenciar el Ministeri Laic de Dones, la possibilitat d'ordenar homes casats, el model de desenvolupament del capitalisme que devora la natura i els incendis que destrueixen la regió, com també la corrupció, Joan, la desforestació i els conreus il·legals.
Mentrestant, els bisbes d'Equador proposen ser mediadors per solucionar la crisi nacional.
En un comunicat, la Conferència Episcopal Equatoriana va proposar ser mediadora per solucionar l'actual crisi del país.
Messi 10 de Cirque du Soleil arriba a Barcelona.
S'estrenarà a Barcelona aquest dijous el seu nou espectacle Messi 10 dedicat a la màgia i al llegat del jugador Leo Messi.
I finalment, en esports, nom propi, mor Andrés Gimeno.
L'extenista barceloní ha mort aquest dimecres als 82 anys després d'una llarga malaltia.
A aquesta hora sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel força ennuvolat a les comarques del litoral i del perlitoral. Uns núvols que durant les primeres hores d'aquest matí poden deixar escapar alguna gota a punts de la costa central i de la costa de Tarragona. Serien 4 gotes i només durant les primeres hores del matí, mentre que la resta de Catalunya l'ambient serà més assolellat. Uns núvols que de cara a la tarda continuaran presents al litoral, al perlitoral, però la resta continuarà fent sol. Avui baixen una mica les temperatures, un parell de graus, ho han fet les mínimes, no baixa tant a la costa la temperatura, ho faran també les màximes valors avui entre els 20 i els 24 graus aproximadament. De cara a demà es mantindrà la nuvolositat variable, sobretot a la costa, també n'hi haurà més núvols a la resta, temperatures estables, per tant al matí farà fresc o fred, però de dia l'ambient serà agradable. Les temperatures de cara al cap de setmana estables o una mica més altes i amb més núvols, però en principi sense pluges.
Gràcies, Jordi. 20 minuts que passen de les 8. Sapiguem també l'estat de la xarxa viària del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Molt pendents a aquesta hora de l'estat de l'AP7. Hi ha un vehicle incendiat, concretament un camió s'està cremant a Freginals en direcció València. Ara talla la via en els dos sentits. El vehicle ocupa el carrer Esquerra, concretament, però les flames també afecten a la mitjana. I a la C16 hi ha hagut un accident a primera hora a Casserres, que encara talla la calçada en sentit Barcelona i que provoca retencions. Els accessos de la ciutat barcelonina comença ara a l'hora punta amb aquesta densitat habitual a les vies més transitades, l'autovia 2, l'AP7 i també la 58. El Baix Llobregat, amb els problemes també força habituals en els dos sentits de la B23, també a les 31 i les 32 d'entrada a Barcelona, també amb força densitat a les vies més habituals del Vallès, sobretot a la C17 i a l'autovia C60, amb aquestes retencions força intenses. I per acabar, també les dues rondes ja van bastant atapeïdes a aquesta hora en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna vegada ja ens hem referit al refranyer popular per trobar-nos amb frases fetes, dites i refranys que ens relacionen l'estació de l'any que vivim amb l'aigua. Ara que fa pocs dies que ha arribat la tardor, és un bon moment per tornar-ho a fer.
L'aigua i la tradició.
I és que no agrairem mai prou la feina que fan algunes persones per tal d'anar recopilant tot allò que el refranyer popular ens aporta i que sense la feina desinteressada d'aquesta gent potser aniríem perdent pel camí. Deixeu-me començar per un refrany que em sembla esperançador, si més no. Un octubre plujós significa aigua a bon tros. Per tant, haurem d'agafar-nos a que el refranyer popular, amb frases com aquesta, sigui anunciador de bones noves pel que fa a l'aigua. I una que els que viuen per i del camp haurien de saber prou bé de què els parlem. A la primera aigua d'octubre, el gra sembraràs. També és cert que molt sovint tenim la sensació que les dites populars són tan evidents que potser no caldrien. Escolteu aquesta. Aigua d'octubre, la gent es mulla. Oh, i tant. I amb la de setembre, i la de juliol, i la del gener, i la de qualsevol mes de l'any, a no ser que ens haguem previst d'un bon paraigües. I vull acabar amb una dita que estaria bé que la tinguéssim sempre ben present, sigui tardor, primavera, estiu o hivern. Aquesta diu: aigua ben usada, energia estalviada. Aquí ho deixo.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
ahir es va presentar la memòria de l'any 2018 de Càritas Catalunya, en un acte on hi va participar, entre d'altres, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. En parlem de tot plegat amb qui també va participar, i, evidentment, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Què s'hi va presentar en aquesta memòria del 2018? Resumint-ho molt.
Resumint-ho molt, es va presentar, en síntesi, el conjunt de les memòries, de les accions i de les realitzacions actives que les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya varen realitzar al llarg de tot el 2018.
Es van presentar unes xifres que demostren tota l'ajuda que dona de si Càritas Catalunya, per la qual, com sempre, hem de donar gràcies a Déu, però també significa que, a més ajuda, més persones que ho necessiten. Ha crescut aquest nivell de persones que necessiten ajuda a Catalunya?
A veure, jo diria que el conjunt de la memòria d'enguany, del 2018, millor dit, perquè el 19 encara l'estem en tràmit, hem pogut observar un descens del nombre de persones i de llars que s'han beneficiat de l'acció de Càritas diocesana de Catalunya. És a dir, l'any anterior, el 17, eren 69.161 llars on hi vivien unes 200.000 persones que es van beneficiar de l'acció social de Càritas. Però, cosa que representa, pel 18, una disminució d'aquest 31%. A veure, aquesta situació no vol dir que hi hagi hagut menys persones, sinó que, evidentment, potser se n'han atès menys, però s'han intensificat molt més les atencions, amb més intensitat de presència de tots els voluntaris i de totes les persones que, de manera contractada, col·laboren amb Càritas. Ara bé, el que hem vist és que la ferida de la desigualtat continua oberta.
Per tant, preguntat d'una altra manera, la crisi no ha passat per algunes persones?
No. A veure, parlem molt de que estem superant o hem superat la crisi famosa que va començar l'any 2008, però tot i aquesta recuperació econòmica dels darrers anys, que tot indica, perquè hi ha nombrosos indicadors que així ens ho mostren, que la nostra societat està patint encara una fractura de cohesió social. És a dir, recuperem la... s'estableix la recuperació econòmica, però s'intensifiquen les desigualtats entre persones més riques i altres més, cada vegada més pobres. És a dir, hem polaritzat bastant i estem polaritzant la nostra societat en aquests moments.
Encara que a vegades sembli evident, deixi'm preguntar-ho, perquè déu-n'hi-do l'esforç que fa Càritas per ajudar totes aquestes persones. Per tant, com ajuda Càritas a aquestes persones que necessiten doncs, aquests recursos que no tenen?
A veure, d'entrada voldria agrair, diguem-ne, la col·laboració de poder comptar amb 12.778 persones en total, 12.215 voluntaris i 557 contractats, que del conjunt de les 10 diòcesis de Càritas diocesanes de tot Catalunya fan possible que aquesta realitat de l'ajuda pugui ser constant. Però no voldria deixar passar l'oportunitat d'agrair moltíssim el suport de 16.600 col·laboradors entre socis i donants que ens han facilitat l'ajut econòmic amb capacitat per poder fer front a aquesta realitat. Malgrat això, malgrat que el 2018 vàrem tenir uns ingressos globals de 43 milions d'euros, dels quals el 73,44 van ser aportacions privades i el 26% i mig, aproximadament, van ser públiques. Però el resultat final del 18 ha estat de 447.000 euros de dèficit. Per tant, per molt que sembli que hem ingressat, hem obtingut de moltes ajudes, l'aportació que fem de retorn a tota aquesta societat que pateix encara ha estat de gairebé mig milió d'euros de dèficit.
Em deia, més de 12.000 voluntaris, entenc que no s'entendria Càritas sense aquest voluntariat, eh?
Sí, és bàsic. El problema és que cada vegada necessitem regenerar aquest voluntariat perquè majoritàriament és un voluntariat ja entrat en una certa edat. Uh-huh. I el que voldríem és que la consciència de col·laboració, la consciència de solidaritat, també arrelés, que hi és, en moltes de les persones joves que, pel que sigui, han focalitzat la seva acció en altres institucions o altres ONGs que també tenen una acció solidària més que en la proximitat que fa Càritas del nostre entorn, potser en altres països exteriors. Per tant, jo demano i em reitero que el concepte som un país solidari, però aquí el repte que tenim al davant com a país és immens. I per què? Doncs perquè la pobresa la tenim cronificada i les desigualtats creixen. I una situació d'aquest tipus ha esdevingut gairebé, podríem dir, estructural. Per tant, hauríem de fer servir el concepte que ahir vam reiterar en la presentació de la memòria, que vivim, lamentablement, en una societat desvinculada. I, per tant, necessitem revincular-nos, tornar-nos a posar les piles de la vinculació de solidària amb els qui més pateixen, amb els qui més ho necessiten i amb els que demanen ajuda, sense prejudicis de cap mena, perquè determinats sectors de línia política, determinats sectors socials, reiteren aquests prejudicis com un punt insalvable que nosaltres hem de passar de llarg.
Ara em deia, vivim en una situació de pobresa cronificada que s'està estructurant, però des de Càritas, com creuen que es pot revertir aquesta situació?
A veure, són situacions complicades, però jo diria que hauríem d'intentar, per exemple, ens urgeix moltíssim el desplegament de la renda garantida de ciutadania, que arribi a totes les persones que la necessiten i que sigui compatible amb altres ajudes que reben. Això és evident. Després, tenim el tema dels habitatges. Tenim la necessitat d'habitatge i, sobretot, encara les oportunitats són escasses per totes aquelles persones que s'han vist obligades a abandonar els seus països d'origen cercant l'esperança d'un futur millor en el nostre, tot i saber que la nostra situació en aquests moments doncs, és bastant fràgil en aquest aspecte.
Ahir va participar, com vostè sap, perquè evidentment també vostè hi era presentant aquesta memòria de Càritas Catalunya, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Què hi va dir en un acte com aquest?
Bé, ell reitera moltíssim l'agraïment, però sobretot reitera que l'Església, perquè Càritas és Església, l'Església com a institució està sempre i ha estat sempre al servei de la comunitat a la qual participa. Però no és d'ara, ja és una institució que porta 2.000 anys d'atenció als més necessitats i als pobres. I va destacar una cosa important que va fer el símil, que així com veiem que a les carreteres de tant en tant hi ha aquelles càmeres que doncs, detecten situacions de trànsit de més intensitat, menys intensitat, d'alguna situació complicada, conflictiva, les memòries de Càritas Catalunya en aquest aspecte també són aquestes càmeres situades en el trajecte social que detecten en un moment determinat, en aquest cas l'any 2018, doncs aquesta situació que vam tenir perquè la gent la conegui, la faci seva i que, a més, coincideix amb l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, altrament conegut com informe FOESA, que es va presentar el passat mes de juliol per part d'aquí a Càritas Catalunya, on el 19,3% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social. És a dir, es troba, i és.
Em deia Càritas és església i, per tant, com sempre també diem des d'aquesta casa i ho hem de recordar, església som tots. Per tant, com podem ajudar nosaltres a Càritas, més enllà del voluntariat, com deia?
Bé, doncs podem ajudar, una, en no ser tan refractaris a la situació que vivim cada dia. Ser una mica més humans per tal de poder comprendre la realitat del qui ens ajuda, sabent que potser alguna vegada tindrem algun desengany. I, sobretot, ser partícips de que la situació que pateix l'altre podia ser la meva situació en una circumstància diferent de la que visc.
Senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i als oients que amablement ens han escoltat.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I anem a les portades dels diaris més llegits del país. Berta Sacanell, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs mira, en les portades ens hem fixat en la notícia de l'atac de Turquia contra els kurds. La Vanguardia titula Guerra infinita. Turquia bombardeja els kurds i Síria... Els kurds a Síria, perdó. Anem al periòdico, també, amb un gran titular. Diu, Turquia obre una guerra a Síria contra els kurds. Encara inicia la gran ofensiva terrestre després de bombardejar per aire les milícies. També destaca que el periòdico se'n fa ressò en portada de l'atemptat antisemita contra una sinagoga a Alemanya. Anem al diari Ara, que diu que sobre l'ofensiva de Turquia, apunta Erdogan, aprofita la retirada dels kurds la retirada dels Estats Units, perdó, per atacar les seves posicions i expulsar la població civil. També pel que fa al tema del procés, en el seu titular, el diari Ara destaca la Guàrdia Civil tensa la relació amb els Mossos. La policia catalana abandona un acte de l'Institut Armat per les referències al cas contra Trapero. Anem al País. També destaca Turquia ataca per terra i aire les posicions kurdes a Síria. I, finalment, el punt avui sobre el procés destaca en el seu titular ho tornaran a fer. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya avisa que el cos tornarà a actuar com ho va fer a l'1 d'octubre en defensa de la Constitució.
I coneguem també la premsa del món més local, com per exemple el diari Més.
El diari Més diu Sant Pere i Sant Pau es manifestarà per reclamar les millores promeses. La manifestació serà el dia 4 de novembre a 6:45 de la tarda i començarà i acabarà a la plaça de Cuba. El Segre, obres al canal d'Urgell per refer 650 metres del principal per filtracions. Aquestes obres duran 6 mesos i obrirà cada 3 setmanes per garantir el subministrament d'aigua a 100 pobles. Anem al diari Girona. Intoxicats 41 nens i un mestre per salmonelosi en una escola d'Olot. 10 dels afectats van haver de ser atesos en centres sanitaris i un d'ells va quedar ingressat en observació. I anem al periòdic d'Andorra, que diu preu mínim de venda al cartró de tabac es fixarà en 24,95 euros. El govern assegura que respectarà un diferencial mitjà del 30% respecte al mercat espanyol.
I, finalment, els diaris de caire més religiós.
Doncs mira, catalunyacristiana.cat destaca Càritas Catalunya confirma que la pobresa es cronifica. En la presentació de la memòria 2018, el cardenal Omella diu que no pot ser que la diferència entre rics i pobres es faci més gran. Flama, en el seu titular, destaca aquestes paraules del papa Francesc a la seu de Càritas. La religió no ha de transformar-se en ideologia. Anem a Religión Digital, que fa referència a la sínode panamazònica i destaca les paraules de Roberto Carrasco, pare sinodial i religiós peruà, en defensa del paper fonamental de la dona en l'església de l'Amazònia. I, finalment, Aleteia ens presenta aquest article titulat «Què n'és d'important valorar la parella?». Si vols estimar-la de veritat, primer valorar-la.
Gràcies, bon Berta.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
40 minuts que passen tot just ara de les 8 del matí. I bona música també vol dir Ràdio Estel. Bona música també és aquest programa. Per cert, que avui hi ha concert a l'auditori d'ell, del gran Jordi Savall Gagauski.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde. Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tres quarts de nou del matí i els darrers dies milers de persones segur que ho saben, de fet potser, segurament en són algunes d'elles, persones amb mòbil a Catalunya s'han unit a la plataforma de Telegram. Però què és Telegram? És més segur que altres plataformes com WhatsApp? Ho comentem tot seguit amb el professor d'Estudis d'Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya i investigador del grup de recerca Keyzone, Jordi Serra. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Fem una mica de Telegram per a dummies, per a aprenents. Què és això de Telegram?
Telegram és una aplicació, en principi va sortir per mòbils, però després ha passat també a ordinadors i tablets, per la comunicació instantània de missatges. El mateix que funciona en WhatsApp, doncs podem enviar missatges, fotos, música, bueno, una comunicació instantània.
I en què es diferencia, sobretot, de WhatsApp?
Actualment, en poc. Al principi, Telegram va sortir el 2013 i el 14 ja va sortir en castellà. I llavors, bueno, ja, a més, en diversos idiomes, hi ha moltíssims idiomes. I va ser el primer, en aquella època, que ja va xifrar els missatges entre el dispositiu que envia i el que rep, no? Entre els dos dispositius, entre els dos telèfons que estaven en conversa. Eren els primers que, bueno, que tenien una capa de... No? De privacitat, perquè tot el que tu enviaves, el que escrivies, doncs no, ningú t'ho podia, no, interceptar pel mig perquè anava xifrat. En aquella època WhatsApp no ho feia. Llavors, bueno, hi havia la polèmica en què WhatsApp, doncs, qualsevol podia agafar la conversa, i havia, en aquella època llavors ja va començar, bueno, molta gent agafar Telegram com a ús. Però a dia d'avui, bueno, més o menys ja els dos fan el mateix.
Per tant, a dia d'avui no es pot dir, que Telegram sigui més segur que WhatsApp, encara que sigui un tema recurrent que es diu, allò de usa Telegram perquè és més segur que WhatsApp, que no et poden, bueno, mirar els missatges.
En principi, pel que diu WhatsApp, no et poden ni ells mirar el missatge. El tema està que WhatsApp, com tots sabem, era una empresa americana que la va comprar Facebook fa poc, relativament poc. Llavors, ja va haver molta gent que va deixar d'anar de fer servir WhatsApp i es va passar a Telegram per això. Telegram és una empresa, són uns nois que ho van fer a Rússia, són russos, i llavors ja van alliberar el codi dels clients. És a dir, l'aplicació que tens instal·lada és d'ús lliure. La pots veure, la pots modificar, pots fer el que vulguis amb ella. Això ha fet, doncs, que hi hagi una capa, no?, que la gent en països com els àrabs, que hi ha dictadures o hi ha, no?, repressions o control del que fa la gent, doncs han pogut fer, no?, amb els clients una capa per sobre per poder eludir totes aquestes censures o controls. No?
Un altre dels mites que corre pel carrer a dia d'avui, senyor Serra, és que el Signal també és molt més segur que aquestes dues aplicacions. Això també seria cert o no?
Sí, hem tenit el mateix d'això, no? Va ser també dels primers que van començar a xifrar, de punt a punt, no és americana, però vull dir que no deixa de ser... WhatsApp ja ho està fent ara, no? Però, bueno, la gent diu que és més segura la resta perquè no està darrere Facebook. Són empreses americanes que ja sabem que, no?, que intenten recabar totes aquelles dades que els hi serveixin a ells per després vendre o fer negoci.
Bueno. Ens centrem tot, sobretot en aquest canal de missatgeria, en Telegram, en què hi podem trobar tant canals com grups. En què es diferencien una cosa de l'altra?
Les dues són coses tancades. No? Llavors, has d'entrar i el que organitza te l'ha de deixar entrar. Els canals són gent que se subscriu, llavors hi ha algú que envia. Seria les antigues... com t'ho diré, no em surt el nom... Les comunitats aquelles en què la gent enviava, no? I les llistes de distribució i coses així, no? Són més això, més obertes. Una cosa és una cosa més tancada i l'altra cosa és una cosa més oberta, no? Que la gent s'hi pugui apuntar i allà va rebent informació sobre la temàtica que s'hagi apuntat. En canvi, els grups són una cosa més tancada, no? Són els grups de gent o el que sigui que tu entres o et conviden per poder entrar, no? Després també hi ha una altra cosa afegida, que són els chatbots, no? Que inicialment van començar també amb Telegram, que són aquells ordinadors que responen a les preguntes que els usuaris hi fan. Bueno, llavors, és un ordinador, és intel·ligència artificial, que o sigui, l'usuari, no sé, un típic de chatbot pot ser doncs, o companyies d'aèries o companyies de serveis que els usuaris puguin fer una pregunta i ells en responen a partir de les respostes típiques que puguin tenir de les preguntes freqüents, doncs interpreten el que nosaltres li preguntem amb les nostres paraules i ells en responen el que tenen ja a la base de dades. No? Si li preguntem quina hora a l'horari, no? O si està obert el diumenge, o si està no sé què, doncs en responen amb això. Telegram va ser un dels primers i Telegram ho integra amb qualsevol dispositiu. WhatsApp ara actualment també ho té, però és bastant més tancat, no? O sigui, costa més d'implementar. I per això hi ha molts chatbots d'aquests que estan funcionant amb Telegram, perquè és molt més fàcil de gestionar, per part de qui fa el chat aquest, el chat intel·ligent. Com a usuaris ens és igual un o l'altre, però hi ha molts més que funcionen per Telegram.
Li preguntava si Telegram és més segur que altres aplicacions de missatgeria, com ara ve WhatsApp. Em deia que avui dia, a dia d'avui no té per què, però sí que Telegram té aquesta opció d'utilitzar un temporitzador d'autodestrucció dels missatges. Això és del tot cert o el missatge sempre queda allò que es diu a la xarxa?
Bueno, a la xarxa sempre es diu i al final tot el que publiques a la xarxa es queda a la xarxa. O sigui, no surt d'allà. Llavors, acostumem-nos a tenir aquesta cosa al cap, no? És a dir, jo, perquè escriu una cosa i li digui que s'esborra, bueno, sí, amb el meu dispositiu s'esborrarà, segurament amb el dispositiu de l'altra persona també s'esborrarà, no? Ja sigui amb ordinador, perquè estigui connectat des de l'ordinador en Telegram o amb un mòbil, però, bueno, no tenim la certesa de que amb els servidors, perquè tant WhatsApp com Telegram, els servidors són privats, no? És a dir, no és de codi obert. Per tant, no sabem exactament què està fent aquest servidor. Ells poden dir que ho esborren perquè no, perquè els servidors són transparents, perquè va xifrat de punt a punt i ells no saben què està passant d'un dispositiu a l'altre, d'un mòbil a l'altre, però, bueno, no tenim la certesa.
No? Es pot dir que aquesta aplicació, mentre que pels més adults és una altra, una nova aplicació de missatgeria, pels més joves és una xarxa social?
Sí, no? Depenent de com entenguin ells les xarxes socials, però sí, és una manera de comunicar-se no? Més... Mica, hi ha canals, hi ha grups, doncs és, no? És una xarxa social, no? Del moment en què... en què poden fer canals de grup d'amics o poden fer els grups d'amics no? dins del Telegram, doncs, bueno, és el mateix, no? És més, WhatsApp s'està agafant molt per comunicació entre persones, en canvi, el poder fer això, no? Els canals i els grups dins del Telegram, doncs és com més canals de distribució, no? És a dir, jo entro al canal aquest i puc explicar, no? Doncs, el que fem o com quedem o tal. Bueno, llavors és més oberta a que hi hagi més gent seguint canals i seguint temàtiques, no? Per tant, s'assembla més a una xarxa social que no pas a una aplicació de missatgeria instantània. Però, bueno, però no deixa de ser un canal de missatgeria instantània.
Deixi'm preguntar-li per últim, senyor Serra, fins a quin punt ha canviat les nostres vides aquestes noves aplicacions?
Bueno, només has de pensar quina és l'última vegada que vas que vas enviar un SMS, no? o trucar la quantitat de vegades que trucaves abans, no? Per quedar o per... O com ho feu per un grup d'amics per intentar quedar tots en un lloc, no?
Mm-hmm.
O sigui, és la meva, no? La meva tesa. Abans estaves a un lloc de feina o estaves a qualsevol lloc i no podies respondre a mi alguna trucada, no? I en canvi ara, bueno, estàs, encara que estiguis assegut mirant alguna pel·li o mirant el que sigui, doncs, no? Contestes, no? Tot i que hi ha gent que no pot esperar-se a acabar les coses per poder contestar, no? O sigui, crea l'ansietat, no? de contestar immediatament. Per això se li diu, no? Missatgeria instantània, perquè no? la gent contesta i segueix. Però jo no ho sé. Pensar això, no? O sigui, com hem canviat abans, ho fèiem amb SMS i ho van trucades, i ara ja, vamos, la gent ja quasi que no truca per telèfon.
Senyor...
O envia quantes vegades veus la gent parlant pel telèfon, no? sense utilitzar la trucada al telèfon, sinó utilitzant el WhatsApp, enviant missatges de WhatsApp o enviant missatges de veu de Telegram, no? Mm.
Senyor Jordi Serra, professor d'Estudis d'Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya i investigador del grup de recerca Xon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I arribem a les 9 del matí. Mercè, què tal?
Què tal, Joan?
Escolta'm. Segona vegada... Que, va, expliquem-ho. Segona vegada que ens agafa el micròfon obert.
Saps per què? Perquè jo ara me'n vaig corrents. Estem en directe, en rigorós directe. Estem a l'estudi 1, que és l'estudi que es pot veure des del carrer, i jo ara haig d'anar corrents a l'estudi 2. A fer... Aquestes coses també no fa gràcia explicar-ho.
A fer l'informatiu, eh?
I ara just estava parlant amb el Toni i dic, Toni, haig d'anar cap allà, eh? Om quedo aquí. I ha estat això que m'heu enganxat.
Va, mentrestant, va. Et donem temps.
Va,
escoltant
dos minuts, va, arribo.
El gran Lluís Llach... I aquest vaixell de Grècia. Nosaltres hi tornem a partir de les 9. No es perdin Plusvàlua Dones amb Mireia del Pozo i tot el seu equip. I després, atenció, perquè parlem amb l'Associació de Famílies d'Alumnes d'una escola, precisament, de Verges, on el sostre és molt antic i cau, però no se'n fa responsable ni l'Ajuntament ni la Generalitat. De seguida en parlem de tot plegat. Fins ara. Vaixell que plores, igual que plora la ment, que dus la pena i el dol que porta el meu. Vaixell de Grècia, que no t'enfonsi el tron, infla les veles que anem al mateix port. Vaixell de Grècia, que no t'enfonsi el tro, infla les veles, que anem a...